Dimecres passant a les 9 del matí a la sintonia de Cugat.cat és temps de tertúlia política, de fet la primera amb els grups municipals d'aquest any 2014 que hem estrenat fa avui 8 dies. Ens acompanya en Francesc Arol de Convergència i Unió, bon dia.
Bon dia.
Pere Soler del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
Joan Calderón d'Iniciativa Verds Esquerra Unida Alternativa, bon dia.
Hola, bon dia.
I Guim Pros de la CUP, bon dia.
Molt bon dia.
Ja estem a l'espera d'incorporar el representant del Partit Popular que s'incorporarà de seguida. Estem, diem, estrenant l'any, un any polític, serà l'últim any complet del mandat actual. Recordem que l'any vinent, a mitjans, hi ha unes noves eleccions municipals. I per començar m'agradaria que l'audiència, que la nostra ciutadania conegués quines són els eixos, les línies principals, els projectes estrella de cadascuna de les seves formacions per aquest 2014, tant des del govern com des de les formacions de l'oposició. Senyor Carol, des de Convergència i Unió, des del govern?
Des del punt de vista nacional i el tema de la consulta, des del punt de vista municipal, que suposo que és el que vostè m'està preguntant, són els eixos que es van presentar al Consell de Ciutat. Per exemple, podríem destacar la biblioteca de Vuitpalleres, el canvi de la comissaria de policia local a la nova comissaria, l'antiga seu del Club Muntanyenc. A partir d'aquí, l'arranjament dels barris que manca arranjament de voreres, la capella de Sant Joan, la seva urbanització, per posar-hi exemples en generalitzats. Mm-hmm. Per tant, seria sobretot millorar l'estat de la ciutat en aquells barris que calgués algun tipus d'arranjament, com dèiem, acabar l'urbanització última que ens falta a Mirasol, que seria la urbanització de capella de Sant Joan, el canvi de la comissaria, i l'altre també seria la biblioteca de Vuitpalleres com a exemple clar.
Projectes sobre la taula des del govern, què en pensa l'oposició, quines són les seves línies estratègiques? Pere Soler, des del PSC.
Bé, en principi, a nivell programàtic, quan no s'està al govern, és difícil poder-les plasmar, quan no es té capacitat de gestió, no? En tot cas, la nostra feina, nosaltres valorem molt positivament la feina realitzada fins ara i el nivell de propostes que estem realitzant, no només en els plens, sinó també a la ciutadania, i per tant continuar aquesta línia de desenvolupar les propostes, que no deixa de ser el desenvolupament o l'intent de la plasmació del nostre programa electoral. Per tant, totes es comporten que darrere hi havia un programa electoral i per tant és molt més fàcil realitzar aquest tipus de propostes. D'entrada, una altra de les tasques és seguir fiscalitzant el govern i per tant és tasca de l'oposició, i tot allò que sigui millorable, doncs posar les bases i posar les propostes per millorar, i tot allò que nosaltres creiem que no està ben fet i que es podria millorar, doncs també denunciar-ho públicament i denunciar-ho en els aforaments o en el consistori, en el ple municipal que ens pertoca. Nosaltres tenim dos grans reptes, que potser seria, aviam si a final de mandat poguéssim acabar un pla integral del barri del Monestir que hem presentat recentment, i que ens agradaria que hi hagués com a mínim la bona voluntat i predisposició per poder tirar un arranjament amb una visió conjunta del que és el barri del Monestir Sant Francesc. També ens hem apostat fort per adequar el que són serveis públics i sobretot els serveis de seguretat o policia local, és a dir, la policia local ha de comptar, i aquí tenim el regidor, ha de comptar amb tot el pla d'inversió i amb totes les eines de treball per poder realitzar la seva tasca. I en últim moment, el que seria el pla d'equipaments culturals. Crec que hi ha una revisió, i no pot ser que un dia ens despertem en que Can Criteria sigui un espai Grau Garriga i l'altre dia no sapiguem què fer amb la casa
Villa Felisa. L'alcaldessa va dir que ja hi ha un projecte per Villa Felisa,
sí,
el regidor ens ho confirma?
Hi ha alguna sèrie de projectes sobre la taula, tampoc no podem confirmar fins que no tinguéssim el projecte més tancat.
Aquest és el problema.
El regidor no confirma.
S'havia d'intentar.
Ni confirma ni desmentir.
No, però aquest és el problema d'aquesta ciutat i en el pla d'equipaments, no? Que hi han estat uns pla d'equipaments i unes necessitats de pla d'equipaments, i en funció de com respira, Can Quitèria ha tingut quatre usos diferents amb el que va dels dos darrers mandats. Aleshores, posem-nos seriosos, fan falta equipaments culturals, fan falta equipaments per centres cívics i entitat i hotels d'entitats, doncs, per la nostra ciutat. Aquestes serien les grans línies.
Des d'Iniciativa, Joan Calderón.
Bé, jo començaré pel final, perquè molt sovint en els projectes de ciutat d'equipaments concrets, no? Estem parlant d'usos, d'equipaments, moltes vegades l'equip de govern jo crec que improvisa més que tenir un projecte clar. I és per això que moltes vegades no es tracta això amb... O sigui... utilitzaré la paraula transparència, però que s'entengui. O sigui, no pot ser que després ens trobem amb globus sondes o notícies a la premsa dient aquest equipament farem això i la resta de formacions o la ciutadania, no només les formacions polítiques sinó també la ciutadania, no en sabem res i ens enganxa per sorpresa, no? Jo crec que hi ha certa improvisació i que realment no hi ha un projecte clar de projectes culturals ni quins usos s'han de donar a aquestes masies en aquest cas, o cases de propietat municipal, no? Ara més, tirant cap al que Iniciativa pensa de fer aquest 2014, no? Continua treballant. És evident que des de l'oposició, ho apuntava el Pere, és molt difícil de parlar de coses concretes. En canvi, l'equip de govern sí que té un projecte clar i un projecte de coses concretes sobre la taula, però nosaltres continuarem treballant per l'equitat, en el sentit de, així també ho hem plasmat a les últimes al·legacions al pressupost, no? Treballar perquè els col·lectius més vulnerables, la ciutadania ho està passant pitjor per aquesta crisi, tingui mesures i tingui eines per poder continuar treballant, ocupació, més subvencions a l'IBI, més ajudes a aquella gent que més pateix, un reforç dels serveis públics, també des de la responsabilitat, entesa com una responsabilitat amb l'entorn que ens envolta, amb la sostenibilitat, el territori, el medi ambient, i també amb la participació, i amb això també el 2014 no podem evitar, doncs hi ha el 9 de novembre a les portes, i això també és important, no? Esperem poder exercir aquest dret a decidir, no? I també des de l'ètica, perquè entenem que des de la política nosaltres hem de ser transparents, honestos i responsables també, no? I hem de fer una tasca política clara i que la ciutadania no ens pugui mai retreure res. I després, amb coses més concretes d'organització o de partit, nosaltres ens atarem molt en breu, jo crec que a finals d'aquest mes, a l'elaboració del programa a les eleccions municipals l'any que ve. Començarem tots els treballs i començarem ja a treballar aquest programa electoral de cara a la futura candidatura.
Les prioritats pel 2014 d'Iniciativa, aprofitem per saludar Maria Dolors Domènech del Partit Popular, que s'ha incorporat a la tertúlia. Molt bon dia, bon any. La deixarem pel final, així li donem un minut per pensar-se les prioritats del 2014 i tanquem la ronda de moment amb Guim Pros de la CUP.
Gràcies. Bé, d'entrada jo crec que és queda un any i mig, és l'any mig per intentar acabar de veure si es pot portar a terme tot el tema de polítiques i propostes que hem anat fent fins al dia d'avui, i jo crec que és hora de fer una apretada en aquest sentit. Nosaltres seguirem treballant en el terreny de tot allò que hem vingut proposant al voltant de la cohesió social, de polítiques que plantegin la cohesió social, que entenem que és bàsica per poder-nos en sortir dels temps que estem vivint. I en aquest sentit, jo crec que hi ha tot el tema. És molt important a veure si d'una vegada per totes li acabem de trobar la solució a tot el tema de què fem, què passa amb els pisos buits i el tema de les estacions en pagament, etc, etc. Jo crec que a Terrassa tenim un exemple de que es pot trobar una solució interessant que permet posar multes als bancs. En aquest sentit, jo crec que és una via que s'hauria d'explorar, a veure si li podem trobar entre tots plegats el desllorigador. Hi ha el tema de, perquè és un tema que nosaltres anem fent el seguiment perquè es va plantejar, i és el tema dels, si li podem dir així, ja quasi els maleïts horts urbans aquests que teòricament es van comprometre a tirar endavant amb una moció que, si no recordo, finalment va ser institucional, em sembla, que de moment ens diuen que hi ha problemes amb problemes de lleis, etc. Està començant a sortir, i és una cosa que va sortint periòdicament i que ara tornarà a sortir, que és el tema de la pedrera verda. Intentar, com sigui, que la pedrera verda no s'hi posin bales d'ecoparc, i amb el terreny nacional, ho ha comentat el Joan, ho ha comentat el Francesc, jo crec que és evident, des de la CUP apretarem perquè com a Ajuntament ens posicionem respecte al tema de la consulta, que de fet ja ho hem fet i ho seguirem fent, i apretar perquè el poble català decideixi què vol fer amb el seu futur.
Ara sí, senyora Domènech, pel Partit Popular, prioritats, eixos d'aquest 2014 a la nostra ciutat.
A la nostra ciutat nosaltres continuarem com hem vingut fent fins ara, no? La nostra intenció especialment és en el tema econòmic, com bé sabeu, i el que nosaltres volem és que es pugui reduir el deute. També volem, i ho hem demanat, i aquí els companys ho poden dir, que es faci una bonificació de l'IBI, que es pot fer, i perquè aquí a Sant Cugat tenim un dels IBIs més alts que tenim arreu de Catalunya, i la nostra línia la coneixeu perfectament quina serà. Per nosaltres, a diferència dels grups que estan aquí, doncs 2014 no serà fàcil, perquè tenim la fita aquesta del 9 de novembre que no es farà la consulta, i llavors ja veurem què passarà, què els direm amb tota aquesta gent que van sortir al carrer, que van fer la Via Catalana. S'ha posat unes esperances, s'ha posat unes il·lusions, s'ha posat... No ho sé, vull dir, aquesta gent què? Se quedarà tranquil·leta? No passarà res? Vull dir, pel Partit Popular, 2014, per ciutat serà pues, el que ha vingut sent fins sempre, no? O sigui, a més de preparar cara al 2015 per les eleccions municipals, el nostre programa, que continuarà sent sempre al servei de la població de Sant Cugat, perquè per nosaltres això és el prioritari, ara, a nivell Catalunya, pues per nosaltres no serà fàcil.
Hi ha un altre projecte sobre la taula, ara els permetré fer foc creuat, interpel·lar-se com vulguin, però hi ha un altre projecte que avui és portada a Cugat.cat, que està arribant al punt final i que suposem que es començarà a manifestar en aquest 2014. És, per resumir, aquella operació Can Busquets, que té diverses potes urbanístiques, una de les quals hauria de permetre ja l'ampliació del Teatre Auditori per acollir allà un centre en els terrenys adjacents, i també l'altra pota, que és la construcció d'habitatge públic a la zona de l'antiga benzinera de Rius i Taulet. Notícia que avui publica Cugat.cat, la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat ja ha aprovat l'últim pas, l'operació de canvi de PGM, que permetrà certificar la protecció de Can Busquets, però també les altres operacions que esmentava. Havien demanat un canvi tècnic perquè la titularitat dels terrenys era de Promusa i havia de passar a ser directament de l'Ajuntament. Un cop resolt aquest tràmit, llum verda de la Generalitat a l'operació. Per tant, protecció de Can Busquets, tal com havia estat proposada des del ple de Sant Cugat, i aquestes altres dues potes. Què els sembla l'operació? És una operació que ve de molt lluny, que ha estat negociada des de fa força temps, que tots els partits, qui més qui menys, doncs han fet aportacions i han participat d'alguna manera o s'han posicionat sobre el procés, i ara ja hi ha la llum verda definitiva. Què els hi sembla?
Bueno, és la protecció de Can Busquets perfecta, és una cosa que crec que l'acord del ple va ser molt clar respecte a això, i respecte a la gasolinera del centre, que permetrà fer nous pisos de protecció oficial. Estem parlant d'una reivindicació històrica a Sant Cugat, però aquella és la gasolinera del centre, un tema de seguretat, estètica, el que fos. I a més, són uns terrenys que permeten, per un cantó, fer aquests pisos, i l'altre, el possible accés a la zona de dalt de l'antic Mercat Vell. És una reivindicació que jo recordo que estava sobre la taula des de feia molts, molts anys, la desaparició d'aquesta gasolinera del centre. Per tant, bueno, felicitar-nos que això continuï en aquest camí, que no hi hagi cap tipus d'impediment jurídic que ens permeti fer aquest tipus de modificacions.
Mm-hmm. Alguna intervenció més sobre aquest tema?
Sí, home.
Dic perquè l'oposició en el seu moment havia mostrat els seus dubtes, no sobre el fons de l'operació, però sí sobre la manera en què s'havia fet, bueno, i sobre la valoració econòmica de l'acord amb la propietat de Can Busquets.
Correcte, no, és el que acabes de dir. Primer els protagonistes, no? els actors. No? Nosaltres no vam acabar d'entendre l'operació a través de Promusa, perquè al cap i a la fi el fet de que Promusa es fes càrrec d'aquesta operació i ara torna a revertir, és a dir, ens haguéssim pogut estalviar aquest estalvi o aquest enriquiment o aquesta semi-especulació que va poder haver-hi pel mig. El tema de Can Busquets és més enrevessat i té més potes, no només la benzinera i diguéssim la part de darrere, el que és l'arboretum, sinó hi ha altres ramificacions que s'han vingut també, s'han recordat Can Cabassa, també hi ha hagut alguns repartiments de pastilles en tot el que són les zones verdes en el municipi. Can Busquets representa el despropòsit i representa que, doncs, una mala actuació, una mala praxis, però no d'aquest govern, sinó dels anteriors governs, doncs, que van possibilitar, doncs, que es fes tota aquesta operació d'una manera incorrecta. Primer a través d'una especulació d'uns xalets, després a través d'una modificació sobre el planejament per poder-hi construir, etc, etc, etc. Per tant, contents amb que al final s'arribi a aquest acord, però el camí que hem hagut de passar, jo crec que s'han pagat més, i a més la sobrevaloració dels preus i la, diguéssim, el que seria l'equivalència econòmica.
5,4 milions d'euros.
Nosaltres ho trobem i sempre ho hem trobat amb un sobrecost afegit exagerat.
Recordem, però, que la culminació d'aquest procés implica, ara sí, que Can Busquets serà no urbanitzable, això que l'audiència
utilitza. Sí, però bueno.
Bé, no, sobre el fons és evident que no podíem estar en desacord. El fons és protegir Can Busquets, això és una evidència. Segona evidència, possibilitar amb les qualificacions del sòl una possible sala B a l'auditori. Això no vol dir que l'Ajuntament, jo també això ho vull aclarir, o sigui, la requalificació dels terrenys darrere de l'auditori al Parc de l'Arboretum possibilita la construcció d'aquesta sala B. I pel que s'ha anat dient al ple i s'ha anat dient a les comissions informatives, l'Ajuntament no té la intenció de construir aquesta sala B. En qualsevol cas, té la intenció de fer un concurs, que vingui una entitat que vulgui fer uns ensenyaments d'arts escèniques i artístiques, i que aquesta institució o empresa o qui sigui construeixi aquesta sala B com a contrapartida de la requalificació i la construcció d'aquest espai darrere de l'Arboretum. Això que quedi clar, perquè després ens confonem. Sobre l'operació de la benzinera, reivindicació històrica, com apuntava el senyor Carol, cap objecció. També recordar que van quedar sobre la taula altres temes, com tota la requalificació al final de l'avinguda del Cerdanyola, que era important perquè allà es planificava o es requalificava per poder fer el quart cap i tot un àmbit comercial important per aquella zona. Allò al final es va decidir treure, i sabeu que històricament Iniciativa ha estat en contra d'aquesta operació per les valoracions que se n'han fet de Can Busquets, i jo crec que la culminació del despropòsit en aquest cas i les valoracions va ser a l'últim ple. Promusa va pagar en espècie aquestes xifres que el moderador deia,
5,4 milions.
Promusa paga això en espècie, però és que a més, per una qüestió tècnica, que no és tècnica, que ha implicat una descapitalització de Promusa per titularitat municipal d'uns altres 5,4 milions d'euros, ens ha costat la broma al doble, per dir-ho d'alguna manera. Si s'hagués fet tot bé des del principi i amb unes valoracions en condicions, podríem entrar en discussions vàries, però parlem de parcel·les que realment és veritat que tenen la qualificació per construir un xalet o un habitatge unifamiliar, però que amb la llei sobre la taula no es pot construir res allà, per pendents, per la zona on són, amb unes valoracions bastant altes, molt altes pel que realment és, i amb la situació en la que estem, amb tot el tema de les expropiacions, amb tot el mandat de la crisi que ha estat aquest, doncs gastar-nos deixem uns 5,4 milions d'euros, ja no entraré en la descapitalització Promusa o no, doncs jo crec que no era el moment de fer aquesta despesa, i potser podríem haver trobat altre tipus de solucions, no? També en el cap altres litigis que tenim a la ciutat, que es va optar per un altre tipus de requalificació, estic parlant de la Torre Negra, i no s'ha optat per aquesta via. Per tant, jo crec que en aquest cas l'interès general l'ha patit, i l'interès de la ciutadania no s'ha valorat prou per sobre dels interessos privats.
Alguna cosa més sobre aquest
tema?
Sí,
bàsicament, bueno, jo crec que no hi ha gaire més a afegir el que hem posat sobre la taula el Pere i el Joan una mica. Per un cantó, és evident que cal separar el tema de protecció de Can Busquets, és evident que això és un fet positiu, i per l'altre és com ha anat tot el procés per arribar fins aquí i totes les operacions especulatives que s'han fet al voltant del fet d'arribar fins aquí. Jo crec que és evident que amb tot plegat hi ha algú que n'ha sortit guanyant, i aquest algú segurament no és la... En general, no és la... És la ciutadania de Sant Cugat, perquè estem protegint un espai que té un valor ecològic i ambiental més que evident, però també és evident que el que s'hi acabarà fent allà i tot el resultat econòmic de tot plegat, és evident que es podria fer d'una altra manera. I respecte a el que comentava el Joan de la famosa sala B aquesta que fa anys que se sent, jo crec que és important estar-hi sobre d'aquí, perquè sí que és veritat que les informacions que ens van donant des de dins és que no... Si més no, que la sala B d'allà, bueno, el que s'acabi fent, el que està clar és que serà a través de d'una subcontractació i com que nosaltres ja no estem d'acord amb aquest procediment, en el seu, ja mostrarem el rebuig en tot cas i bueno, jo crec que la part dels altres grups també ho faran, però jo crec que és important estar sobre d'aquest tema. I respecte al tema de la benzinera, sí, és evident, la benzinera ja fa molts anys que hauria d'haver marxat d'on estava i el que s'hi farà allà és evident que tindrà un valor social i de cohesió social en si molt més important que la benzinera.
Per nosaltres, des de que se va saber que, bueno, que la benzinera ja està desmantellada, doncs aquesta per nosaltres ha sigut la notícia més important. Ara a mi jo me faig una pregunta i una reflexió. Vosaltres heu parlat de que això un bé per la ciutadania, etc, etc. Escolteu-me, d'acord, protegir Can Busquets era necessari, però vosaltres creieu que la ciutadania s'ha enterat del que ha passat verdaderament? Ens n'hem enterat nosaltres, però ells saben el que ha costat, el que no ha costat i el que ha deixat de costar? Sabeu el que vull dir? Llavors, no ho sé, m'assembla que... No ho sé, li preguntes a algú... Vostè està content amb el que ha passat en Can Busquets i dirà, i això què és? No, no saben, és que no saben el que ha passat en Can Busquets, no saben el que ha pagat o el que hem pagat per Can Busquets. Per tant, aquí jo crec que, bueno, no ho sé, hauria de comunicar-se o explicar-se o dir-se una miqueta millor. És un tema que porta molts anys, que al final s'ha arribat amb una solució. L'interessant era que s'arribés amb una solució, i jo tenia entès que aquí a la benzinera s'anava a fer habitatge per gent gran.
Sí.
Com que heu dit, habitatge de protecció oficial, pensava que hi podien concurrir, però que hi podia concurrir...
per gent gran.
Sí.
Però que podien concurrir també els joves i no. Va, doncs aquest és l'aclariment que volia fer. Gràcies.
Jo crec que val la pena aclarir, perquè quan posem dos pastilles com la benzinera i...
I el teatre auditori,
que no es confongui la ciutadania. L'únic que estem fent és el canvi de l'ús del sol, que no vol dir que la Grífols estigués amb tot el procés de Can Busquets. És a dir, són propietaris diferents, per tant s'han hagut de posar d'acord molts actors. Llavors els oients que entenguin que si es fa aquesta operació és perquè s'allibera un ús que hi havia en un lloc i es pot posar en un altre lloc. Però això comporta posar-se d'acord amb el propietari que se li compra i amb el propietari que se li recompra en els dos, perquè l'operació és de recompra dels dos per poder moure aquesta utilització de l'ús del sol. No? Llavors jo crec que això és important. I respecte al que deien de l'auditori, totalment d'acord. No? Em sembla que hi ha possiblement l'empresa que estigui pensant en gestionar-ho, aquesta sala B ja tingui la puteta dintre, no?
Bé, no, jo també dic que sobre la forma, des d'Iniciativa sempre havíem pensat que tot el tema de convenis, per exemple, els convenis amb les propietats, hauria d'haver passat pel ple, hauria d'haver estat una qüestió de discussió al ple, no utilitzar Promusa com un element de negociació i de potestat. Ja amb el procés va anar de la següent manera: s'utilitza el gerent de Promusa a arribar a acords, o sigui, arribar a acords no, a negociar amb els propietaris, i la següent reunió va ser: hem arribat a aquest acord i estem a punt de signar-ho. Jo crec que en aquest cas s'hauria d'haver tramitat d'una altra manera. És veritat, al final es pot dir que podem estar tots contents, però que ha tingut un cost per la ciutadania important, per la ciutat en aquest cas, no? Moltes vegades es fa servir l'argument de no hem pagat en cash, o sigui, no són diners sobre la taula, és en espècie, però és patrimoni igualment.
Parlem encara de política local, perquè no podem obviar, des d'Iniciativa Joan Calderón deia, no? Pel 2014 un dels propòsits del partit és començar a confegir el programa electoral. Arrencarem durant aquest exercici la cursa electoral que ens portarà a mitjans de l'any que ve a les municipals, i l'escenari, pels indicis que tenim, és prou obert. Hi ha possibilitats, que són de moment especulacions, però d'irrupció de nous partits al ple, Esquerra Republicana, aprofitant a més la onada nacional, la possibilitat que Ciutadans tingui també un paper, es va quedar a prop en les últimes, potser ara torna a entrar, i com això fa moure el mapa actual que tots coneixem, d'una majoria absoluta de Convergència i Unió amb 15 regidors, i d'una oposició que reparteix la resta amb el PP com a primer partit de l'oposició. Quines són les seves apostes del que pot passar? Apostes que poden ser i seran segurament subjectives i fins i tot interessades, eh? Bueno, ja és legítim que sigui així, però com ho veuen cadascú de vosaltres? Què pot passar?
Bueno, Des d'un punt de vista absolutament personal, si em deixeu, perquè clar, des d'un punt de vista polític,
no pots
bueno,
dir.
Jo no puc més que dir doncs, que treballarem per fer un programa. No, no,
i tant. Això ho deia perquè si tenen enquestes és el moment d'explicar-ho.
No tenim cap... No tenim enquestes, però és veritat que aviam, des d'una força política...
Les enquestes que surten al diari, ja les veieu.
El que ens toca és treballar pel millor projecte per a la ciutadania de Sant Cugat i que aquest projecte al final tingui un recolzament que si pot ser millor que l'anterior, més gran, doncs millor, no?
Posi xifres, va.
No, xifres no posarem, però jo crec que anem a un escenari que el ple de Sant Cugat s'assemblarà més al que és avui el Parlament de Catalunya. Jo crec que aquest és l'escenari. Més que res per comportaments electorals de Sant Cugat. Sant Cugat sempre s'assemblen molt al que passa arreu de Catalunya. Jo crec que anem a aquest escenari, un escenari de 7 forces polítiques. Jo crec que no hi haurà una majoria, hi haurà una majoria clara, però no hi haurà una majoria absoluta de la, en aquest cas de Convergència i Unió. Bueno, és evident que Esquerra Republicana entrarà i jo crec que entrarà amb força. Bueno, veurem com es dibuixa el mapa, no? Però jo crec que anem a aquest escenari, a un escenari que s'assembli més al Parlament de Catalunya que no pas el que hi ha ara a Sant Cugat. Jo crec que anirà per aquí.
Bueno, totalment d'acord amb el que deia el Joan, vull dir, tampoc no hi afegiré ni posaré números, tot i que els tinc al cap, però sí que és veritat que jo, més que s'assembli a Catalunya, jo crec que és més la tendència que hi ha a nivell de Catalunya, és a dir, la ciutadania de Sant Cugat es mou molt més, i ho dic perquè com el que sento i veient les estadístiques, es mou més per criteris d'àmbit nacional o per criteris de política mediàtica, que en diem nosaltres, no? La feina que fem des del treball local als grups municipals, no en traiem un rèdit, no en traiem un rèdit polític directe, no? És a dir, quan ens presentem a les eleccions, la gent no sabrà, doncs, o no sabrà, i haurem fet esforços, però no sabrà doncs, que haurem fet X propostes en el ple, que haurem modificat o haurem canviat la intenció de vot de l'equip de govern, que haurem fiscalitzat, que haurem denunciat, que haurem fet tot això per millorar la ciutat, o haurem fet tantes propostes pel seu barri, pel seu... I això queda en un entorn molt reduït.
Però això va ser Sant Cugat i a ciutats d'aquesta mida, eh?
Sí, estic segur. Sí. Però jo crec que en política local, en determinades ciutats de la mesura
sí,
de Sant Cugat,
sí.
Per exemple, al Baix Llobregat, estem parlant de Cornellà, que és el nostre, i Sant Boi, jo crec que la política local enganxa més que el que és Sant Cugat. És a dir, Sant Cugat té un pols d'atracció o de vivència de les 87.000 persones molt volàtil. És a dir, hi ha una migració i una immigració de treballadors importantíssima. Per tant, hi ha molta gent que no fa vida, que viu a Sant Cugat i no fa vida a Sant Cugat. L'única vida que fa a Sant Cugat és els caps de setmana.
Però hi ha molta gent informada, ho dic
sí,
també
sí,
arran
sí.
del comentari sí. de la senyora Domènech d'abans. Nosaltres tenim xifres objectives d'audiència,
sí.
I tenim 40.000 lectors cada mes de sí. les notícies. N'hi haurà algunes que li interessaran més o menys. Les notícies d'urbanisme, efectivament, són complicades i, per tant, són accessibles només per alguna gent que està molt interessada, d'acord? Però la gent que vol saber què fa el PSC al ple pot saber-ho. I la gent que vol saber què fa el govern
pot saber-ho. Això és diferent.
Vull dir que tampoc reduïm tot a tenir una ciutat desinformada.
No, jo a vegades sí que he fet l'exercici, és veritat que hi ha 40.000 entrades, però fixa't que les notícies que tenen més impacte o que entren més, la gent són...
De caràcter general.
Són en clau nacional, per exemple, o en clau estatal, moltes vegades. Moltes vegades. No sempre, però moltes vegades.
Mira, les notícies on entra més gent és si hi ha la policia implicada.
Ah, sí,
una detenció, un succés, això, aquí entra.
No, però el que sí que és evident... Perdona, Dolors.
No.
El que sí que és evident és que hi ha partits que tenen... Jo crec que el Pirana, no hi ha aquesta línia, hi ha partits que tenen més una marca nacional, com si diguéssim, i depèn més del que fagin a... O sigui,
Espanya.
A Catalunya, a Espanya, o sigui, el PP, si puja o baixa, va molt en funció del que... Del la el PSC més o menys li passa el mateix. Convergència també. Jo crec que és evident que hi ha partits, però jo crec que és important fer un esforç en explicar lo important que és la política municipal i l'administració, l'Ajuntament, l'administració més propera. I en aquest sentit jo sí que vaig amb la línia una mica del que comentaven el Joan i el Pere. Jo crec que és evident, perquè les enquestes més o menys tots les hem vist i tots les tenim al cap, i no cal per l'enquesta, el que diu la gent, vaja. Jo crec que és evident que anem cap a un ple que sí, que va una mica amb la línia del Parlament. Jo espero jo si més no, dels partits que nous que se suposa que han d'entrar, espero que un no n'entri. Espero que Ciutadans no entri, però en tot cas jo crec que és evident que...
Però tu ets demòcrata, home.
Sí, però per això ho dic, això... espero que Ciutadans no entri i ja està.
No, però... Home, però té opinió.
Això és diferent. Llavors... Jo estic d'acord amb el que deia el Pere, vull dir, els partits que som d'àmbit estatal, com pot ser el nostre, per més que ens diguem PSC o Partit Popular Català...
No, nosaltres no som d'àmbit estatal, eh? De moment no.
Bueno, Pere, pues va estar el senyor Rubal que va fa dos dies parlant amb el senyor Navarro, no sé per què.
Jo això és no, ahir.
Bueno, el que jo vull dir és que tal qual facin les polítiques, i sobretot sent partit de govern a nivell espanyol, estatal, doncs imagineu-se la imatge. Per més que nosaltres, potser no tenim res a veure, com ell diu, no tenim res a veure, però...
S'està desmarcant de les polítiques del govern de Rajoy?
Jo, Maria Dolors Domènech, no em puc desmarcar de les polítiques de Rajoy a bona nivell resposta. Partit Popular. Com a persona.
Queda clar, hi ha una influència de l'àmbit nacional molt clara, que
brutal,
segurament en aquests comicis es manifestarà fins i tot amb més força
i
que amb altres.
I tot dependrà també, perdoni,
sí,
tot dependrà de què passi en aquests dos anys que queden. Uh-huh. Perquè si hi ha una mica de recuperació econòmica, si hi ha, a la que es vegi que hi ha llum per arribar a algun lloc, doncs aquestes enquestes que tan dolentes ens són, almenys per nosaltres, a Catalunya, pot girar. Però clar, això és una bola de vidre i no ho sabem, és que no us...
Com pot ho veuen des de la Convergència i Unió, senyor Carreu?
Bueno, a veure, el que està molt clar és que les enquestes que he vist, que són a nivell nacional, que són les publicades, marquen una pujada de Ciutadans i d'Esquerra. Per tant, si ho traslladem al ple, és lògic que en comptes de 5 grups polítics puguin haver-hi 7. D'acord? Per un cantó estic content per la prioritat política que pot haver-hi. Hi ha algun partit que no fa gaire gràcia que entri, siguem sincers, i després pot ser bastant complicat el govern. Des de Convergència, nosaltres el que ens agradaria és tornar a validar la majoria absoluta, considerem un triomf, 13 regidors, absolut, i si no, com a mínim una majoria prou àmplia com per governar, si no en solitari, si amb comoditat en cas de coalició. Per tant, és per on agafem. Respecte al tema de que siguin eleccions nacionals o municipals, no necessàriament. Jo recordo una època a Recoder en què hi havia una baixada molt clara a nivell nacional de Convergència, es va aconseguir que tots els regidors aquí. El que sí que és cert, i amb això tenim raó, que és que la gent no s'hi fixa tant en el que es discuteix en el ple, que moltes vegades, jo en tu també m'hi ha culpa com a membre del ple, són discussions bizantines, perquè estem discutint de coses que no dependran de nosaltres i no deixa de ser una acció de principis, però en canvi la gent el que sí que veu molt és el carrer. És a dir, es fixa molt en si hi ha l'oposició en el carrer, si hi ha els regidors en el carrer i tal. També és cert que aquest cas, els municipals d'aquest any estaran molt en clau nacional. Per tant, el que passi a nivell de consulta o el que passi a nivell nacional afectarà moltíssim. Lamentablement perquè és injust. Jo considero que s'hauria de votar només a nivell en clau municipal. I una altra cosa, i no oblidem, tenim aquí la més lletja del ball, que és les eleccions europees. Per tant, sí, tot i les eleccions, tot i el 9 de novembre, exacte,
d'aquest any.
Aquest any, sí, o sigui, sí, serà una primera revàlida. I jo crec que
on també
cas,
molta gent votarà en altres claus.
Totalment, jo crec que jo crec que serà paradigmàtic perquè la votació a les europees serà en clau absolutament nacional. I a partir d'aquí, bueno, doncs, que ens espera un any 2014 intens en tots els sentits. Per tant, llavors, comencem tots a petar les piles per aconseguir el màxim possible de regidors. Si no m'equivoco, la llei de bases publicada no hi ha modificació en el nombre de regidors. Em sembla que quedaríem el mateix. Per tant,
no, sí,
l'aposta que li puc fer segura és que continuarem 125 regidors.
Això sobre segur. Pere,
no, jo només un petit matís. Que, clar, quan jo parlava, d'aquesta influència de lo que és el vot nacional, això és sempre des de l'oposició. Quan un ostenta el govern, quan un és alcalde, no té res a veure, perquè la visualització de tot el treball de la ciutat es visualitza amb l'alcalde, per tant, és el que té tirada.
Sí, però si ho fa molt malament...
No, tot
no, però això hi ha canvis de govern. Sí.
No, escolta'm, jo... Estaríem...
La ciutadania penalitza, per mi ja hi penalitza.
Escolta'm, tenim el cas de València mateix, no? Que la ciutadania premiava la corrupció, bueno, així de clar, no? Però bueno, en aquest cas... I per tancar el tema de política local, en tot cas, tal com deia abans el Joan, la nostra formació política sí que en el decurs d'aquest any tenim dos propòsits bàsics, que és la celebració de primàries aquí a Sant Cugat i el tancament del programa electoral. Per tant, jo crec que... I vull recalcar el tema de les primàries, perquè no només aquí a Sant Cugat, sinó arreu, la posada en marxa i l'aposta que està fent el Partit Socialista pel tema de les primàries, primàries obertes, primàries de simpatitzants, és igual. Jo crec que això acabarà transformant la política, o la política de partits, realment, en tot l'àmbit, tant nacional com estatal.
Hi haurà més d'un candidat, encara no... A on? A les primàries del seu partit a nivell local?
Bé, les primàries se suposa que seran entre la primavera, abans entre el mes de març-maig, suposo abans de les europees, ja ho veurem, vull dir, hi ha legitimitat, si hi ha navals, si hi ha legitimitat, i a mi m'agradaria que també hi pogués haver-hi concurrència. Jo crec que ens hem de començar a acostumar que hi hagi aquesta rivalitat interna, perquè no deixa de ser una rivalitat interna, però després intentar cohesionar tot això. Jo crec que altres països avançats que ja fan aquest procés, doncs, escolta'm, quan s'acaben les primàries tots van a una i ja no es van amb aquestes històries que a vegades tenim més mentals que no pas.
Bueno, però... Perdona, no sé si volies treure un altre tema. No, però bueno, enllaçant una miqueta amb la intervenció del Francesc i del Pere, el Francesc ha parlat de la més lletja del ball, no? Referent a les eleccions europees. És veritat que la ciutadania, molt sovint, tots nosaltres no hem assumit les eleccions europees com una cosa important, una cosa...
I menys ara, que hi ha certa desafecció, també.
No, bueno, però jo crec que el mes de maig les eleccions europees, en aquest cas, són molt importants. A més, hi haurà un Parlament Europeu que, sense arribar a plenitud democràtica, decidirà moltes més coses de les que decideix ara, com, per exemple, el president de la Comissió Europea, que al final el president de la Comissió Europea és com el president del govern de la Unió Europea. I això marcarà les polítiques que pugui fer la Unió Europea. O continuem amb l'austeritat, escanyar, en aquest cas, als països com Grècia, Portugal, Espanya o Itàlia, o canviem les polítiques i realment posem sobre la taula que les persones estan primer. I jo crec que en aquest sentit Iniciativa ha fet un bon procés de primàries, i aquí enllaço amb la intervenció del Pere. Hi ha hagut un procés de primàries amb el Salvador Milà i al final Ernest Urtasun, que és qui serà el candidat d'Iniciativa a les eleccions europees, molt interessant, de debat, de posar idees sobre la taula, no de confrontació de projectes, perquè al final el projecte era de matís, si voleu, però ha estat molt interessant i jo crec que ha servit en aquest cas a l'organització, a Iniciativa, per posar sobre la taula què és Europa, per què serveix i què ens juguem el mes de maig, no?
I són els primers d'aquesta taula, almenys, que tenen candidats, si no m'equivoco, ni Convergència i Unió, ni Convergència ni Unió, ni el Partit Popular, ni el PSC.
Nosaltres estàvem en procés de primàries, amb recollida d'avals i
encara no hi ha candidat,
però... dos, tres possibles candidats. Bueno, s'està elaborant tot el reglament de primàries, o sigui, ja està aprovat el reglament de primàries pel Consell Nacional i és qüestió de poc, doncs, que puguem exercir el vot.
Nosaltres el que sabem és el qui no serà.
Alejo Vidal Quadra.
És un descanso.
Exacte.
Bueno. La CUP hem de valorar encara, si ens presentem, com ho fem...
Això és encara una incògnita, no? S'està discutint, i Convergència i Unió, recordem també que hi havia la proposta llançada d'una candidatura unitària que sembla, de moment,
que no acaba de quallar.
Que no acaba de quallar.
Estan esperant això per acabar el nomenar candidat.
Molt bé. Acabem, ens queden 5 minuts. Ja veuen que m'agrada parlar de política local, però tenim 5 minuts per parlar de la imputació de Cristina de Borbón. Bé, el segon intent d'imputació, de fet, el segon intent d'acostar-la cap al procediment judicial per l'anomenat cas Undergarín, en concret ara el jutge Castro li imputa blanqueig i delicte fiscal. M'ha fet gràcia a La Razón, que titula El auto del castrismo, en referència al jutge Castro. No sé com ho creuen, en un minutet, com creuen que anirà això? Semblava difícil que tornés a passar, però ha passat, el jutge l'ha imputat. Té recorregut? No en té? S'aplicarà la doctrina Botín?
A mi el que m'amoïna no està en el fet de la imputació de l'Ona Infanta, que seguirà el procediment judicial que es consideri, si senzillament ha comès un delicte com és tan imputable com qualsevol de nosaltres, cosa que la inimputabilitat és només pel monarca, no per la família reial, doncs si ha fet un delicte que ho pagui, si no ho ha fet que quedi innocent. A mi el problema és l'ataca sobre la família reial. Ells estan parlant en èpoques baixíssimes de la corona. Per tant, en aquest moment la situació té un problema gravíssim. Si ens plantegem que el monarca no pot abdicar perquè, tot i que el títol segon estableix la necessitat de fer una llei orgànica que reguli l'abdicació, no s'ha fet, per tant tenim una problemàtica jurídica, estem parlant que la situació va molt més enllà. I estem posant sobre el tapet de la política estatal la possibilitat de la continuïtat o no de la monarquia. Per tant, jo crec que és una afectació que va molt més enllà. En altres casos, com va passar a Bèlgica i a Holanda, quan membres de la família reial van estar imputats en algun tipus de cas de tràfic d'influències, automàticament van ser apartats de la família reial. Per tant, jo crec que en aquest cas és un tema que va molt més enllà de la imputació com a persona de la infanta Cristina.
Bé, la infanta ja està apartada de tot el que és oficial dintre de la
família. Però no té el, que en continu té el títol d'altesa reial i d'infanta.
Vale,
se li va retirar en aquest cas.
Bueno, suposo que això, si acaba sent imputada realment, perquè em sembla que és el 8 de març, no?, que està cridada a declarar, que em va fer gràcia perquè és el dia de la dona treballadora i no sé si em representa molt com a dona treballadora. No ho sé, eh? La veritat és que...
També és l'única que va treballar a la Caixa un temps.
I està treballant, no t'ho perdis.
Està treballant.
Sí, encara està treballant. Bé, jo el que deia en Francesc em sembla correcte. Vull dir, és una persona que si l'ha fet, doncs que la pagui tu i com... com tots els que vivim en aquest món, que quan la fas la paga... Bueno, no tots quan la fan...
Però hauria de ser, hauria de ser.
Però és el que hauria de ser. I llavors que s'arribés fins al final.
Alguna intervenció més, molt breu?
Sí, no, jo trobo que és una vergonya. És una vergonya el que està passant i més enllà de si perdria el titulín, el titulón o el que sigui, vull dir, és que parlant en plata, és que no m'interessa. Jo crec que la institució està tan desgastada, ha fet el seu paper, jo crec que, tal com va dir el Pere Navarro en el seu moment, seria el moment de l'abdicació, i jo aniria un pas més allà, ja com a Pere Soler, jo ja demanaria l'abdicació total... No del rei, sinó de la monarquia i instal·lació d'una tercera república.
Bé, jo crec que és un cas que ens ha de fer reflexionar no només sobre la institució monàrquica, la Casa Reial, sinó també en el paper de la justícia, que jo crec que està fent un paper bastant galdós, tot plegat, el fiscal general de l'Estat que diu una cosa, el jutge que és com un rebel que... No sé, jo crec que posa de manifest doncs, que hi ha institucions com la justícia i la monarquia que necessiten una renovació i en el cas de la monarquia jo crec que substituir-ho per una república.
Com que dec tenir 10 segons,
sí.
Que se'n vagin cap a casa seva i no tornin més.
Ja veurem si s'acaba aplicant allò de la doctrina Botín, que és que si la Fiscalia General no recolza l'acusació que ha conduït a la imputació, pot quedar sense efecte. Ja veurem què passa i si la justícia és igual no per tothom. Primera tertúlia política de l'any, Déu-n'hi-do, hem parlat molt de Sant Cugat, que m'agrada, espero que l'audiència s'hagi informat d'alguns temes i si té dubtes, www.cugat.cat, que ja ho expliquem tot amb molta més calma. Gràcies, senyors, senyora, per acompanyar-nos i bona entrada d'any.
Gràcies,
bona entrada d'any.
Ara arribarem a les 10 amb les notícies i després una nova edició del magazín Sant Cugat a fons, matins en xarxa.